Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo sóc incapaç de concentrar-me. Jo ho vaig dir la setmana passada, però és que continuo igual. És, em crea una situació, una sensació de com, no sé dir la paraula, no sé trobar la paraula exacta, senyor Carbó, però és una porqueria. És una merda.
Ja el que és una merda.
Estar en aquesta situació, estar en aquest plan, o sigui, jo hi ha una cosa que no puc suportar a la vida, que és la mentida. La mentida és una cosa que m'enerva, que em treu de polleguera absolutament, no? Doncs jo quan veig que la gent menteix d'aquesta manera tan descarada i que no passa res.
Ah, no, però jo m'ho prenc d'una altra manera.
Abans els que mentien anaven a l'infern, senyor Carbó, i eren castigats, sí?
Sí, amb un cop al cap, sí.
Sí.
Però jo li diré, jo ho dic d'una altra manera.
Sí, d'entrada,
a les mentides somriures, primer de tot, sempre.
Vol dir, sí, hi ha vegades que costa una mica.
Però ja ho sabem, que menteixen i menteixen com una colla de, bueno, de mentiders tots professionals, mentiders sí. Compulsius professionals. I per altra banda, home, visqui el moment. Pensi que un moment així no es tornarà a repetir mai.
Segur que no. Espero que no.
I pensi que sortirem guanyant.
També ho espero.
No, ja li garantitzo jo que guanyem.
Sí, perquè jo sap que m'he fet meva i la repeteixo molt sovint, aquella frase que diu mirar endavant cap al futur no em fa por. El que em fa por és mirar el que ve per darrere, oi que m'entén?
Però vostè no pateixi, ja veurà com això ens en sortim.
Doncs segur que sí. També intentarem sortir-nos a partir d'aquest moment i fins d'aquí una horeta aproximadament en fer un programa de ràdio que es diu Festa, Festa. Un programa de ràdio que arriba a la seva edició número 394 de l'època internàutica, senyor Carbó. Hi ha gairebé 400 programes des que vam començar a fer-lo per internet.
Jo recordo aquell primer programa.
Jo recordo aquell dia.
Aquell primer programa per internet.
Per Sant Jordi, que era per Sant Jordi.
Que anàvem molt insegurs.
Que vostè em va regalar una rosa.
No, jo no li vaig regalar res, Ventura.
D'acord.
No, les coses com siguin. I que, ostres, que no... Va ser com un recomençar, i mira que ja portàvem programes de ràdio.
Uns quants, però això era una altra cosa.
Quants milers, no?
Això era una altra cosa,
sí,
això era una altra història.
Ostres, això per internet, eh? I miri ara.
Molt bé, estem estupendos. L'edició 2183 de tota aquesta història del Festa Festa, aquesta que quedarà penjada el divendres 13 d'octubre de 2017. I en el que evitarem, perdoneu que així ho fem, encara que els comentaris són... inevitables, comentar excessiva actualitat perquè no sabem el que haurà passat des del dia que nosaltres enregistrem
perquè
aquest disc.
Tot succeeix molt
que
ràpid.
Que hem sigut una república durant 10 segons, no sabem si ja ho tornem a ser una altra vegada.
Però això ja ho tenim.
Sí, això ho tenim.
Jo particularment...
No, ja ho tenim i continuem sent, encara que estigui suspesa.
Jo no havia sigut mai un ciutadà d'una república.
Jo sàpiga, hi ha un tribunal que es dedica tota la vida a suspendre coses que es fan igual.
Suspendran la suspensió, serà la bomba.
Ja està, això serà la bomba, ja saben el que suspenen. No? Diu que hi ha un problema inclús d'intrusisme laboral, eh? Perquè si el senyor Puigdemont suspèn una cosa, llavors que han de suspendre i els del tribunal, si és el seu, el de suspendre el tribunal.
Tots al setembre. Si el suspens, al setembre.
Tots al setembre. Ja me para, tots al setembre.
Tots al setembre.
Espero
a recuperar.
Que s'acabi tot abans del setembre de l'any que ve, no es faltaria. Escolti'm una cosa, senyor Carbó, va, que no farem... tenim notícies després per comentar moltes coses que volem esmentar. El que hem d'esmentar primer de tot són totes les emissores que ens fan confiança. I començant, per exemple, perquè ho fem per ordre alfabètica, per Fem Girona.
Per Ràdio Bellpuig.
Per Ràdio Calella.
Per Ràdio Cassà, de Cassà de la Selva.
Per Ràdio La Vall, de les Preses.
Per la Ràdio Municipal de Terrassa.
Ràdio Palau, de Palau Solità i Plegamans.
Ràdio Sabadell.
Ràdio Vallromanes.
Ràdio Hostafrancs, de Barcelona, que abans dèiem allò de Barcelona Digital Ràdio, doncs no.
Ara ja han canviat el nom.
Ara diem Ràdio Hostafrancs de Barcelona.
Exacte, o Ràdio Hostafrancs i prou, però direm que és de Barcelona sempre, més o menys, perquè se sàpiga, perquè no confondre-ho amb aquella població...
Hi ha altres
població... Hostafrancs. Sí, home, no, hi ha una, ja li diré jo, hi ha una població allà, com se diu això? Bueno, li diré o no li diré.
És la Segarra?
Ja veurem.
És la Segarra?
A la Segarra, sí senyor, em sembla
ja
que sí.
Ja diria que és a Prats de Sió, als Plans de Sió.
Als Plans de Sió, Hostafrancs, als Plans de Sió, efectivament, doncs allà hi ha una població. Hi ha algun altre barri que es diu Hostafrancs també. Però vaja, ja anirem parlant i ja ho direm així, i també un esment per la gent de localaudiovisual.net. Vinga, doncs, comencem el programa, la columna, senyor Carbó. Avui he fet una columna molt especial perquè no sabia com titular-la. I al final l'he titulat Urnes.
Ah, mira.
Sí, però ja li explicaré
urnes
per què.
Urnes funeràries?
No, urnes, ah. Ja ho veurà. No, no li vull avançar res perquè vull que l'escolti molt bé, especialment al final, perquè l'he fet amb molt, com dirien, amb molt de carinyo.
Sí, m'agrada, Ventura.
Eh? Urnes, la columna d'avui.
Fes a festa.
La columna.
Aquesta columna es podia haver titulat Herois i l'hauria dedicat a tots aquells que van fer possible, amb discreció, amb implicació, amb astúcia, amb intel·ligència i amb valentia, que l'1 d'octubre un poble pogués exercir un dels drets més bàsics per fer creïble i respectable una democràcia, votar. Aquesta columna es podia haver titulat Ferits i l'hauria dedicat a tots aquells que van patir l'atac indiscriminat, gratuït i salvatge d'una banda d'energúmens que es fan anomenar Policia Nacional i Guàrdia Civil i que en lloc de defensar les llibertats defensen els interessos d'uns polítics corruptes i d'un estat patètic i caduc que es refugia en una Constitució en la que no hi tenen cabuda alguns dels drets humans més fonamentals. Aquesta columna es podia haver titulat Patriotes i l'hauria dedicat als homes i dones que exercint la política estan disposats a sacrificar tot el seu patrimoni per defensar amb arguments democràtics unes idees prohibides per unes ideologies hereves de la dictadura més severa i menys castigada i explicada de tota la història de l'Europa moderna. Aquesta columna es podia haver titulat Miserables i l'hauria dedicat a tots aquells polítics que són capaços de dir que no ha passat quelcom que ha vist el món sencer, que són capaços d'amenaçar de mort a qui no pensa com ells, que són capaços de lluar i enaltir la feina d'una colla de tarats armats que ataquen indiscriminadament a ancians i joves en nom de la unitat imposada d'una pàtria que ja es va trencar fa moltes generacions. Aquesta columna es podia haver titulat Titella i l'hauria dedicat al darrer dels Borbons coronats, un personatge fosc i imprecís que es dedica a ignorar aquells súbdits que l'incomoden, el més nou d'una família de comedians ineptes que sempre han interpretat el paper més còmode i menys compromès i que, com veritables rèmores, han nedat sempre posant per davant la seva ociosa i innecessària supervivència. Però al final l'he titulada Urnes i la dedico als responsables del fracàs policial més estrepitós que mai ningú hagués pogut imaginar, els ineptes responsables d'un servei d'espionatge que no ha estat capaç de localitzar ni una sola de les urnes que es van fer servir per votar aquest passat 1 d'octubre, els polítics que han fet un ridícul descomunal, afirmant que mai es faria el que sí que es va fer i que no van poder evitar que la societat civil d'un poble sencer, unit per una fita comú, els fes sortir els colors de la cara. Perquè la cara de vergonya no els caurà. De vergonya no n'han tingut mai. De fet, no es mereixen que els dediqui res de res. Aquesta columna la dedico a tots els amadeus de Catalunya.
Festa, festa!
Carai, Ventura.
Què li passa?
Quin ruboritzat.
Sí, està content?
Tot i així, potser sí que allò, no? Els Amadeus de Catalunya, però en els Peres, en els Joans, en els Mohamets, en les Esteles, en les Clares, a les Maries...
Jo els que conec són els que conec.
Perquè allò va ser espectacular.
Brutal. Haurem de fer alguna més, d'aquestes, senyor Carbó, i serà qüestió de comptar amb més gent encara i amb més força popular, que és la més important, perquè això és una de les coses que en el passat dimecres van assistir vostè i el senyor Vinyals i el senyor Adell, tots tres van anar fins a una conferència que es feia...
El Cercle de Gràcia.
El Cercle de Gràcia, i allà hi havia dos senyors que saben molt bé de què va tot això.
De fet,
n'hi
havia un que era el que tallava el bacallà, que era en Vicenç Partal.
Que és el que feia la conferència, que es deia Benvinguda República,
i
no?
I en Ramon Tremosa, que va, com a gracien que és, doncs va venir a l'acte al públic, però bé, al final, doncs, lògicament, doncs per al·lusions als eurodiputats, doncs lògicament...
També va intervenir.
Va fer intervencions bastant brillants i bastant centrades, diria jo.
Doncs nosaltres hem volgut també deixar una mica constància, no?, d'aquesta història, perquè ens feia molta il·lusió i perquè entenem que les darreres paraules que va dir en Vicenç Partal doncs reflecteixen una mica el que pensem també tota la gent del Festa Festa, i ja que hi érem, doncs ho vam enregistrar, que dius, és un vici que tenim això d'anar enregistrant per pels mons de Déu, doncs sí,
sí.
Ho fem, sí, sí, sí. Ho fem a gust, diguéssim, i us convidem a escoltar aquest final de la intervenció de Missions Partal en aquesta conferència que es va fer al Cercle de Gràcia, i a veure doncs què us sembla.
Jo no pense tornar a tolerar que agredisquen a la meva gent, i crec que ningú de nosaltres, per dignitat, podem tornar a acceptar mai més un 1 d'octubre l'actuació d'una policia espanyola com la que va ser el 1 d'octubre. Costa el que costa, tinga el cost que tinga, i ens costa a tots personalment el que ens costa. Em sembla que ja hem arribat a un punt que és impossible de traspassar.
Segurament la clau és aquí, no, senyor Carbó, que la gent ha de lluitar per allò que vol i que, vaja, en principi...
Recordar-vos que aquesta conferència es va fer en el Cercle de Gràcia, i que si la voleu escoltar sencera, perquè es van en Vicent Partal va esgrimir molts i molts arguments, molts i molts parers, moltes hipòtesis, perquè ell també deia, això ho faig des de la intuïció, de vegades ho faig des de les dades, però ara el que us diré ho faig des de la intuïció, no? Va esgrimir hipòtesis, la podeu veure sencera a vilaweb.cat.
Efectivament, nosaltres hem volgut il·lustrar això musicalment parlant, i la veritat és que ho teníem relativament senzill, si considerem que estem vivint les mateixes coses que vivíem ja alguns dels que estem aquí fa 40 anys, i les mateixes que fa 80 anys vivien els nostres pavis o els nostres pares, en aquest cas, no? Vull dir que realment hem fet un pas enrere, si més no des d'un punt de vista, no des d'un punt de vista nostre, diguéssim, de l'actitud nostra, sinó ens han obligat a visitar, diguéssim, una altra època que ja pensàvem que estava oblidada, però...
O jo la tele la veig en blanc i negre.
Sí, segur que sí.
Que sí?
Jo el que recordo, el que em deia una bona amiga ara fa pocs dies, que em deia, diu, no ens n'adonàvem de lo rodejats de fatxes que estàvem, diguéssim, no?
I que... És veritat, la bèstia estava dormida, però existia.
Existia,
no? Hi era.
El que passa que el que hem d'intentar que aquesta bèstia que fa coses que no hauria de fer, doncs tingui la seva... no tingui la impunitat que té fins ara, però bueno, ja ho anirem aconseguint a poc a poc. Hi havia un senyor, ara fa 41 anys, el senyor... 41, no, 51.
51.
51 anys, que es deia Raimon, i que un bon dia va anar a cantar a l'Olímpia de París, on ja havia cantat la Maria del Mar Bonet, i on després, més tard, em sembla que ho dic bé cronològicament parlant, i cantaria el senyor diputat per Junts per Sí, actualment el senyor Lluís Llach. Realment, allà també havien cantat el Paco Ibáñez, i havien cantat molta altra gent, i havien gravat discos al Jacques Brel i l'Edith Piaf, i a Miss Tinguet, inclús, si va dir més enrere. Estem parlant de l'Olímpia de París, i a l'Olímpia de París llavors hi havia d'anar a cantar aquestes coses que no es podien cantar aquí, i que com continuem així amb aquesta espècie de tonteria que els hi està agafant el cap a tota aquesta gent, doncs potser encara haurem de tornar a anar a l'Olímpia, però no ho sé si podrà ser l'Olímpia, perquè hi ha un senyor que es diu Macron, que pensa bastant igual que uns quants d'aquí baix. En fi, estem parlant del Raimon, estem parlant d'un recital històric l'any 1966 a l'Olímpia de París, on, entre altres coses, es deia que no.
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem, i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixem món. No, diguem no, nosaltres no som d'eixem món.
Diguem no, la històrica i inoblidable cançó de Raimon, que hem pogut sentir en la versió que ell mateix va cantar a l'Olímpia de París l'any 1966, en aquell històric i inoblidable també recital. Nosaltres també diem no. Molt bé, senyor Carbó. Doncs ara, escolti'm, perquè li he d'explicar una cosa, a veure si m'acaba de comprendre la cosa tota sencera, perquè si vostè me comprèn, doncs ja està. Nosaltres, la setmana passada, vam escoltar la guanyadora de la segona semifinal del Sardana de l'any.
Sí,
és que
senyor.
Hem de parlar una mica de cultura popular, perquè, clar, estem parlant tota l'estona de coses...
És que l'actualitat ens apreta, ens apreta.
Llavors, i la majoria d'emissores del món mundial, totes les que jo conec, diguéssim, que fa la sardana, van passar les tres sardanes que esdevindrien les de la tercera eliminatòria.
Sí.
Llavors, tothom va votar per les emissores, per telèfon, el contestador de la Confederació, etc. I quan van anar a votar per internet, es van trobar que la web del portal sardanista no funcionava.
Tan, tan, tan.
Que no sabem, que sembla ser que és una fallada del servidor, que és això, que si tomba, que si gira,
o
però
un atac.
No han pogut votar per internet. Què ha passat? Què ha decidit la Confederació Sardanista?
Txan, txan, txan.
No cal que posi música.
Són els efectes especials.
Doncs ha decidit que les sardanes d'aquesta eliminatòria ja s'han radiat, que estaran disponibles a internet, en la web de la Confederació, però que per internet es podrà votar el cap de setmana que està lliure de la sardana de l'any, perquè hi ha sardanes de l'any tots els caps de setmana. Però n'hi ha un, que és el de just abans de Nadal, 22, 23, 24 de desembre, em fa l'efecte. Aquell cap de setmana, les sardanes, aquestes tres sardanes de la eliminatòria, es podran sentir per internet i la gent les podrà votar. S'agafaran els vots que s'hagin emès per internet, s'ajuntaran amb els que ja estan comptats i recomptats i esperar. Això de comptar vots en aquest país ho tenim per la mà.
Per la mà, mare de Déu. Miri,
i això de que enxapin
uns...
les webs cada dia també.
Vull dir, som que uns ha... cracs comptant vots.
I per tant, doncs així queda la cosa. Què passa? Que ara no podem guanyar la guanyadora de tercera eliminatòria perquè no la podem posar, perquè no la sabem. I tampoc no posarem les que són de la quarta eliminatòria perquè no ho fem mai. Per tant, què fem? Doncs escoltem la guanyadora del Premi Joventut de l'any passat, per exemple, per dir alguna cosa, que és la sardana del Xavier Ventosa, que es diu sardana número 5, que és bo que les han anat numerant totes elles, sap? Un xicot molt endreçat i molt bé, sap? I la va interpretar la Copa Sant Jordi.
No es complica la vida.
No es complica la vida. La número 5, número 6... Bueno, així es feien les sinfonies, també, no?
Sí.
No anava així la cosa.
Però això és molt pràctic, perquè dius, va, ara la sardana posa el nom d'un poble, i ja els del poble del costat s'emprenyen. Llavors, perquè no has fet la sardana de... No, doncs no. Les numeres i s'ha acabat.
Ja està, està ben pensat. Doncs li sembla que escoltem aquesta sardana número 5 de Xavier Ventosa, Premi Joventut de la Sardana de l'any 2016, en la versió de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Thank you. Acabem d'escoltar la sardana número 5, perquè aquest és el títol de la composició d'en Xavier Ventosa, que va guanyar el Premi Joventut de la Sardana de l'any 2016. Es va interpretar la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
I ara en Carles Esteve ens porta la Crònica Castellera.
Festa, festa.
Crònica Castellera, amb Carles Esteve.
Hola, Jesús, hola, companys de Festa Festa. Us saludem des del Baròmetre Casteller, l'eina que recopila els tres millors castells i pilar de cada colla. Avui amb 100 novetats entre 91 agrupacions. Anotem primer de tot el 4 de 10 de la Vella de Valls, el primer 4 de 10 de l'any i la quarta colla que fa un castell de 10 pisos en aquesta temporada. Més avall hi trobem el 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i la Torre de 8 dels Bortegassos de Vilanova. Les altres quatre novetats de la setmana són menors: el pilar de 5 carregat dels Minyons de l'Arbós, el 5 de 6 amb l'agulla dels Floracents de Viladecans, el 5 de 6 dels Teules de Montcada i el 3 de 6 de la reperguda colla barcelonina de Sarrià. En total, ara al Baròmetre Casteller hi ha 91 colles, 5 amb castells de 10 o nets, una més amb gamma extra, 7 amb bàsics de 9 com a sostre, 17 amb sostre de 8 pisos, 29 amb sostre de 7 pisos i 32 colles de 6. Recordeu que podeu repassar els millors castells de cada colla a l'app i al web del barometrecasteller.cat.
Doncs gràcies, Carles, una setmana més per la teva crònica castellera. Continuem, senyor Carbó, que ara tenim les dites i refanys del Víctor Pàmies.
Home, i avui ens porta una d'aquestes de molt conegudes.
De les de tota la vida, que diu aquella.
A Cal Ferrer, gabinet de fusta.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
A Cal Ferrer, ganivet de fusta. O a Cal Sabater, sabates de paper. O el sastre és el qui va més mal vestit. Perquè qui té una professió sol descuidar més la casa pròpia que la dels altres, que és d'on obté el benefici. No cal aprofundir-hi gaire perquè ho veiem cada dia i segurament fins i tot a casa nostra. No és que et desvisquis pels altres i descuides els teus, però com que de per mig hi ha una transacció econòmica i un compromís, això fa que prioritzem aquelles tasques remunerades que la mateixa feina a casa. És el mateix que passa amb els favors o les feines que fem per voluntariat o per amistat. Ja ho faré, ja m'hi posaré, i avui és demà. A Cal Ferrer, ganivet de fusta.
Doncs perfecte, ja tenim la dita de la setmana, podríem dir, que la setmana una ens les va dulcificant el Víctor, perquè en té tantes, que clar, si no podríem fer programes sencers només amb ell. I ara venen els remeis de l'ermità, que avui tornen perquè ens parlen de les ametlles amargues, que diu, l'ametlla amarga és remeiera i molt refrescant. Ho sabia vostè, això?
I tant, però això ens ho explicarà amb coneixement de causa i coneixement científic i coneixement popular, és a dir, tots els coneixements que es poden tenir.
Tots, tots.
Fra Valentí Serra de Manresa.
Festa, festa.
Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
Pau i bé. Avui us vull parlar de l'ametlla. L'ametller és un arbre que, des de temps immemorial, gaudeix de molta estima en la tradició agrícola i remeiera de Catalunya. L'ametller fa una bellíssima flor, blanca, o a vegades lleugerament rosada, i és un dels primers arbres a florir. Per aquest motiu, força sovint, es veu afectat per les gelades. Quan arriba l'estiu i s'asseca el fruit, del seu pinyol se'n treu l'ametlla. A casa nostra hi havia el costum de menjar ametllons, quan l'ametlla encara és verda, però s'ha de ser molt mesurat, perquè si les ingerim en excés, podria ser nociu pel nostre organisme. D'ametlles n'hi ha de dolces i d'amargues. Totes dues són molt riques en olis, essent particularment estimada en la tradició remeiera l'ametlla amarga, ja que conté una gran proporció d'amigdalina. Els antics apotecaris, amb l'oli d'ametlla, feien uns preparats per les malalties de la pell, especialment per guarir les cremades. I també se solia donar oli d'ametlla com a vermicida per eliminar els cucs intestinals i afavorir la digestió. Aquella gran experta en les herbes remeieres i en medicina monàstica, Santa Hildegarda, que va morir l'any 1179 i que ara és doctora de l'Església, va escriure que les ametlles crues són molt aptes per guarir també les malalties pulmonars. Els frares, per guarir el mal d'estómac i per afavorir la digestió, preparaven en els convents una ratafia conventual, no de nou, sinó d'ametlla verda, que feien així. Per una meitat d'ella posaràs una lliura de sucre, una lliura d'ametlles picades, amb la clofolla i tot, canyella, i tot dins d'una garrafa, i ho poses al sol i al serè durant 40 dies, i després ho colaràs, i això es té per remei. Però per fer la ratafia amb nous, es posen les anous amb la pell verda, a trossos i també peles de codony. Pel que fa al conreu dels ametllers, els antics hortolans caputxins, que els conreaven en les hortes conventuals abans de la supressió de la vida religiosa de 1835, van escriure que el almendro se adapta fácilmente a suelos de naturaleza muy diversa y solamente vegeta mal en los terrenos arcillosos. Prefiere los terrenos secos aun cuando sean pedregosos y encudos. Tot això ho recomanaven per a aquells que volien plantar ametllers en els seus terrenys. I us vull recordar que l'ametlla amarga és remeiera i és molt refrescant. Moltes gràcies per l'atenció prestada. Pau i bé a tots.
S'ha fixat, senyor Calvó, que una de les coses útils de l'ametlla és això de fer la ratafia, com ho deia, la ratafia conventual d'ametlla verda.
Sí.
I després parlava de la ratafia ja amb nous, que s'havien de posar les nous a la pell verda, a trossos i amb pela de codony i tot a sol i serè durant 40 dies. Jo coneixia un licor que es diu amaretto d'Isteron, no? Que està fet d'ametlles amargues.
Ametlles... I a vostè li agrada?
Perquè ametlles amargues, no ametlles verdes, no tenia res a veure amb això, diguéssim. Que
no ho sé, però a vostè li agrada?
A meu pare li agradava molt.
No, dic a vostè.
A mi no m'ha agradat mai, ja li dic, perquè trobo molt amarga, ja ho diu, són ametlles amargues. Va, vinga, que tenim més coses, a mi no m'agrada.
Propaganda amaretto.
No m'agrada l'amaretto, però jo al meu pare li agradava molt, i si al meu pare li agradava és que devia ser bo. Vinga, ara anem per al YouTube de la setmana, senyor Carbó, que hem triat un clàssic, una cosa que es va inventar una gent que es deia, i que es diu... però que es deia llavors S'han traït, diguéssim, l'any 2010, amb un treball que van fer que es diu Els senyors de les pedres, i que l'hem volgut programar perquè és una cançó que parla de llibertat, de deixar volar a qui vol volar, i perquè hem pensat que això era una bona cosa si algú s'ho vol escoltar i en vol prendre nota i en vol prendre algun tipus de lliçó. La cançó es diu El vol de l'home ocell, i escoltarem la versió del disc, si bé després podreu veure en YouTube algunes versions enregistrades amb recitals en directe.
Això sí, eh? YouTube, però que vagin al nostre web a veure-les.
Home, i tant, que vagin des del web, que des d'allà també ho podreu veure. El vol de l'home ocell, S'han traït. El vol de l'home ocell, un tema extret d'aquell treball de l'any 2010, Els senyors de les pedres, de l'històric grup Sang Traït. I anem a parlar de coses que ens han enviat informació, senyor Carboi, que anem de deixar constància.
Per exemple, de l'Hora dels Joglars, que presenten l'espectacle Cosa Cosa. Això és dintre del circuit folk del 2017, lògicament. Això és en el CAT, eh? I això serà el 19 d'octubre, dins de la programació del Tradicionarius. No del festival, però sí del CAT.
Del CAT, del Centre Artesà Tradicionarius, a les 21:30, a 21:45 de la nit, al CAT, aquesta actuació d'Hora de Joglar, que presenta l'espectacle Cosa Cosa. Una cosa,
en tenim més.
Home, tenim una activitat que tindrà lloc a Santa Maria de Palau... No, ja hi som, ho sento.
Sí, sí, Sant
Esteve. Sant Esteve, va. Una activitat que tindrà lloc al Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera, i és una activitat que tenen, que fan, diguéssim, la gent de la companyia Mascaró. De fet, hi ha un espectacle, Perra de Nadie, de la companyia Marta Carrasco, que es fa el 14 d'octubre a les 8 del vespre al Teatre Pere Casals, i després hi ha un taller de creació i espectacle, La Via Crucis, amb la companyia de la factoria Mascaró i en Ferran Martínez, que és el taller el dia 21 de 10 a 6 de la tarda, i el 22 de 3 a 6 de la tarda, i també espectacle el 22 d'octubre a partir de les 7. Dues coses. Què més tenim, senyor Carbó? Tenim un simposi casteller.
Tenim,
sí,
el 7è simposi casteller, que abordarà la temàtica dels drets i les noves dinàmiques d'assaig. Se celebrarà el dissabte 21 d'octubre dins la Fira de Santa Úrsula Valls, en el convent del Carme, i tornarà a acollir la cita. Si no recorda malament, senyor Ventura.
Sí, ja ho recordo molt bé.
L'any passat hi vam ser-hi nosaltres.
I tant que hi érem, jo li dic que hi érem.
Directíssim.
El que passa que estàvem fent el directe i no vam anar al simposi, però el simposi es va celebrar, i aquest any també se celebrarà el 7è, ja ho sap, eh? El dia 21 d'octubre la fira serà tot el cap de setmana 20, 21 i 22. Me'n recordo perquè era el meu aniversari, clar que me'n recordo, ostres, me'n recordo. I finalment, volem esmentar, perquè ens l'estimàvem molt i perquè és molt interessant, tot plegat, tot hi té a veure, aquest memorial Josep Cribill, aquest primer simposi d'etnomusicologia que ha dut a terme o que ha organitzat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Per d'alguna manera tenir, amb motiu d'aquest cinquè aniversari de la mort d'en Josep Cribillé, un record més especial per aquest gran musicòleg, compositor, mestre i creador, doncs, i que va treballar tants anys colze a colze amb el nostre company en Ramon Vilar, amb el nostre col·laborador del Festa Festa, doncs es fa aquest simposi de musicologia, que tindrà lloc el dia 20 d'octubre a l'església de Sant Esteve de Granollers, i que comptarà amb la col·laboració de la Fundació Pro Música Sacra de Granollers. A partir d'aquí, què passa? Doncs que ara ve la part de la secció musical. I avui, aquí tenim avui?
Qui tenim, Ventura?
En Noé Ribas.
En la seva sopa de cançons.
Fes ta festa.
Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
El tramvia blanc va néixer l'any 1986 a Granollers. La qualitat dels músics que formen o que han passat per la formació és extraordinària. Comproveu alguns noms: el polifacètic Toni Cuesta, Pep Grau, Dimas Corbera, Pitu Llobet, el desaparegut Joan Bretxa i molts d'altres músics que en un moment o altre hi han col·laborat. El secret de la seva música és, justament, no fer-ne música per a nens, sinó simplement música, amb uns arranjaments molt cuidats. I un altre secret és que gairebé tots hi col·laboren amb altres experiències musicals, com per exemple la Big Band de Granollers, magistralment dirigida per en Martí Ventura, o la Butzina, la productora i realitzadora de concerts didàctics, de la que, ben segur, coneixereu alguns dels seus espectacles, com els de la Nora. Tot plegat els hi dona un bagatge i una qualitat musical de primera categoria, tant als seus espectacles com a les seves actuacions. No puc deixar de dir que les seves publicacions tampoc estan pensades tan sols per als nois i noies. Volen ser una eina útil per a famílies i educadors. Per això, inclouen les explicacions de les danses, les partitures i les lletres de les seves cançons. Ho podeu comprovar a les seves publicacions Tramviatge, Fira't, Blanc, Batibull o Quin viatge. Del grup Tramvia Blanc escoltarem Fent l'animal, del seu disc Quin viatge.
Mira com ballo, tot fent l'animal, que bé que m'ho passo amb aquest ritme tan bestial. I tot el que et digui ho hauràs d'anar fent. I para l'orella i posa't a punt, que comencem. Primer fent salt, fent salts, com la granota i el gripau.
Suau,
suau, suau, com la primera d'un cavall.
Fent salts,
fent salts, fent salts, com la granota i el gripau. Suau, suau, com la primera d'un cavall. I mira com ballo, tots fent l'animal, que bé que m'ho passo amb aquest ritme tan bestial. I tot el que et diguin ho hauràs d'anar fent. I para l'orella i posa't a punt, que comencem. Fent com el gran, que va darrere i endavant.
Nedant,
nedant, nedant, com un topi ben elegant. Fent com el gran, que va darrere i endavant. Nedant, nedant, com un fill ben elegant.
Quatre dits dalt del cap, vinga, tots, i va fer el gall. La formiga que va a poc a poc, molt a poc per tot arreu. I la girafa que aixeca el cap, que no un, que no un. Un mosquit que se'n posa en el braç, puig, puig, puig. I el peix, a veure, el peix. La gallina. Però també tenim l'hipopòtam, pobre, la boca. Li donen un cacauet i se'l menja. Però després tenim una aranya peluda que puja les cames i fa la seva tranyina. I el flamenc que s'aguanta només amb un peu. Treu el seu amic el goril·la tancat a la gàbia.
Picant el pit, com un goril·la mitjanit.
Xafant,
xafant, xafant, com si fossis un elefant. Picant el pit, com un goril·la mitjanit. Xafant, xafant, com si fossis un
elefant. I ara tots a ballar,
saltant i ballant, saltant i ballant. Fent l'animal,
tots, tots,
saltant i ballant, saltant i ballant. Fent l'animal, 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 saltant i ballant, saltant i ballant.
I fins aquí aquesta petita descoberta d'aquest increïble grup que és el Tramvia Blanc.
Gràcies, Noé, una vegada més. Interessantíssim tot aquest, tot això que ens està explicant d'aquesta tanta gent que s'ha dedicat al món de l'animació en el nostre país i que va quedar en constància amb aquesta secció, amb aquesta sopa de cançons que ens porta, doncs, cada mes una, aproximadament, en Noé Ribas.
Sí, senyor.
Ara què tenim? Ara, avui tornen... Home. Tornen a una altra secció.
Alfons Amades.
Clar, Alfons Amades, que prepara el nostre benvolgut Antoni
Serés.
Antoni Serés. I ell ens porta avui una cosa que el títol està en castellà, perquè vegin que som així naltros, perquè ens parla del llenguatge del caminante. Saps de què va vostè això?
I tant, però jo no li explicaré res.
No, més val que ens ho expliqui ell, va. Alfons Amades.
Fes ta festa. Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
En els armaris compactes en els quals hi ha dipositat el Fons Amades a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, trobem una col·lecció de separates degudament enquadernades amb articles redactats pel folclorista, com, per exemple, El lenguaje del caminante, editada en el volum 5 de la revista peruana de cultura, a Cuzco, l'any 1953. El treball breu, d'una trentena de pàgines, Amades l'estructura en dues parts. En la primera, de manera divulgativa, explica que hi ha quatre categories de caminants: els d'ofici, els de devoció, els circumstancials i els comerciants. Argumenta la classificació a partir de la coneixença de dos rodamons que va entrevistar: Rafael Mir, de Barcelona, 1921, i Juan Vallès, de Sabadell, 1922. També, per realitzar l'estudi, es nodreix del suport fotogràfic de signes recollits en el territori català per Joan Rocabert, Enrique Oliver i del catedràtic gironí Manuel Cazurro. Al respecte a tot plegat, el folclorista exposa el següent. Hasta ayer, en que los sistemas de locomoción eran escasos y lo más común era el viajar a pie, subsistió un lenguaje de signos, una escritura ideográfica, especie de código de señales, destinado a instruir y prevenir a los caminantes de los peligros, inconvenientes y ventajas a los que dignificaban los caminos con su andar, fruto de la experiencia de aquellos que los habían recorrido antes que ellos. Los progresos modernos nos han alejado del andar a pie que solo practican las gentes humildes que viven de la voluntad pública y que no cuentan con medios y que continuamente viajan de un punto a otro en busca de la mano generosa que los proteja, transhumando al ras del perro, porque ni cabe en ellos hacerlo de otro modo, dada su pobre condición de vivir de la gracia de los demás. Quizás el mendigo es quien también más que ninguno otro necesita de la experiencia querida por quienes procedieron en la carrera y en la imploración de la limosna. Complementa aquesta primera part de l'estudi una esquemàtica descripció de cadascun dels 47 signes que integren el treball, els quals, en la segona part, Amades opta per reproduir de forma manual, és a dir, en grafia de camp de treball o mà alçada, recurs que també emprarà amb les fotografies rebudes pels col·laboradors, les originals de les quals es conserven en l'apartat fotogràfic de l'arxiu Amades. En relació a l'argumentari de El lenguaje del caminante, el folclorista escriu que estos signos suelen hallarse a la vera de los caminos cercanos a poblaciones y aún en las paredes de los edificios de las calles interiores cuando se refieren a gentes vecinas de las mismas o a conceptos relacionados concretamente a determinadas casas de las mismas. Estos signos son trazados en lugares fácilmente visibles, encima de cuerpos duros que permitan su trazo perfecto y su conservación por algún tiempo. Son preferidas las piedras y paredes bien visibles y sobresalientes y los troncos de los árboles. Tienen preferencia por los fondos oscuros que permitan trazar las líneas en blanco para que destaquen. Ara bé, què venen a dir la sèrie de signes que recull Amades? Doncs coses diverses com, per exemple, paratge perillós i sense seguretat. Paratge vigilat, no entrar a l'horta. Indicació que es pot dormir en el paller de la casa. Aparenteu devoció religiosa. Si voleu treballar, us donaran menjar. Casa habitada per gent rica o, entre d'altres, passeu de llarg. Són gent pobra.
Festa, festa!
Festa!
Fins aquí aquesta nova edició del Festa Festa, aquesta edició 2183 de tota la seva història, la 394 de l'època internàutica, que quedarà penjada en el nostre web, si no ens el tanquen, ni ens el xapen, ni ens els hackegen, ni ens hi fan res. Ho saps, senyor Carbó, que ens van intentar hackejar?
Sí, senyor, vam tenir un atac.
Un atac, però no se'n van sortir perquè el nostre tècnic, en Joan Serra, estava al cas del tema, diguéssim.
I va defensar el web.
Exacte, i va defensar el web. El divendres 13 d'octubre podreu veure, doncs, si continua estant en compte el Joan.
Es veu.
Què?
Que m'ha dit que eren uns civils que amb les porres picaven damunt una pantalla.
Ah, però és una manera de hackejar una mica bèstia, però vaja, ja hem deixat clar abans algunes coses a l'editorial i durant el programa, que avui ens hem deixat anar una mica, senyor Carbó, ja és això, Doncs vinga, fins aquí aquesta edició de Festa Festa, que ha estat possible gràcies a una pila de gent. El Víctor Pàmies.
El Fra Valentí Serra, de Manresa.
El Noé Ribas.
El Carles Esteve.
El Ramon Vinyals.
L'Antoni Serés.
L'Estera Estela.
La Marta Ibáñez.
El Joan Serra.
El Josep Maria Dell.
L'Amadeu Carbó.
I el Jesús Ventura.
I apa, fins a la propera. En tot cas, us deixem amb l'altra sardana premiada d'aquest concurs de la sardana de l'any, de l'any passat, perquè, com sabeu, avui no hem pogut programar, ja ho hem explicat abans, la guanyadora de la tercera semifinal, perquè precisament la web de la portal sardanista també no sabem si està hackejada o hi ha hagut un problema amb el servidor, que es veu que és d'allà de Galícia, però no ha funcionat, ja ho hem explicat abans també. Per tant, us deixem amb la sardana d'Antoni Ros Marvà, de Figueres a Port Lligat, la que va guanyar el Premi de la Crítica de la Sardana l'any 2016 en la versió que van registrar la Cobla Principal de Llobregat. Serà, si voleu, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.